Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
A partir del dilluns dia 6 a 9:15 del matí a Ràdio Estel, de dilluns a divendres tindràs una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant, un magazín ple d'entreteniment i bona ràdio. A partir del dilluns 6 de novembre, de dilluns a divendres a 9:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Estigues atent. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Estrella Roja de Belgrat, Movistar Estudiantes, Salguiris Kaunas, Milà i ahir UCAM Múrcia. El Barça s'acumula 5 derrotes consecutives en aquest primer mes de competició que està a punt de finalitzar. Des del gener del 2008, que no es veia res semblant. Després de començar el curs derrotant in extremis a Baskonia i a Penya i de forma contundent a Burgos, Panathinaikos i Obradoiro, després d'engrescar, i de quina manera, a l'afició blaugrana amb 5 victòries consecutives, el Barça-Lassa, de forma inexplicable, ha passat a encadenar 5 derrotes consecutives. Ahir, el 94-97 davant de l'UCAM Múrcia, els homes de Sito Alonso, perdent de 16 punts en el darrer quart, van treure el caràcter i es van arribar a posar a un punt de diferència, però amb caràcter només és difícil guanyar, i encara més si el treus a passejar perdent de 16 i quan queden menys de 10 minuts pel final. Sito Alonso no recorda haver viscut una situació com aquesta en tota la seva carrera com a entrenador.
Mi tono de voz es el de agresividad. Es el de ver que no solo por estar en el Barça es importante perder 5 partidos seguidos, es fundamental por estar en el Barça. Pero es que yo no recuerdo tampoco haber perdido muchos partidos seguidos ni con los peores equipos que he entrenado en mi vida, ¿eh? Es decir, o sea, que no me vale solo eso, me vale que aquí tenemos que esforzarnos no para no perder solo, sino para recuperar los que estamos buscando y lo que no queremos ver.
Doncs quan les coses van malament, ja ho sabeu, que sempre poden anar pitjor. Això és el que li està passant al Barça-Lassa, a aquest nou Barça de Nacho Rodríguez i Sito Alonso. I compte, perquè les coses encara es poden empitjorar molt més. Després de la 5a derrota consecutiva, divendres, qui sap, podria arribar a la 6a. Divendres arriba l'Olympiacos al Palau Blaugrana. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dilluns amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Bona nit a tothom.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs ja sé que l'esport no són matemàtiques, però si el Barça-Lassa en aquestes darreres 5 derrotes, 5 partits, ha estat incapaç de superar a l'Estrella Roja, a l'Estudiantes, al Salguiris, al Milà i ahir a l'UCAM Múrcia, què podrà passar divendres? Quin partit ens hauríem d'esperar aquest divendres contra l'Olympiacos, Espanyolis i companyia en la que serà la 5a jornada de la Eurolliga? En tot cas, el que està clar és que les sensacions del Barça-Lassa han empitjorat a un ritme alarmant. Del 98-71 a casa contra el Panathinaikos, Xavi Pascual, des d'aquell partit del 13 d'octubre, ara 2 setmanes després, la pel·lícula no té res a veure. Sito Alonso analitza les darreres 5 derrotes consecutives.
En Red Star, Zalgiris no es que defendiéramos mal, es que Zalgiris jugó mejor que nosotros, hizo las cosas mejor que nosotros. Está claro que en Estudiantes no tuvimos la suficiente capacidad ganadora para después de ir perdiendo un partido que llevábamos ganando de 10, poder rematar. En Milán, que íbamos ganando de 15, a falta de todavía 23 minutos por jugar, no tuvimos la mentalidad que hay que tener para pertenecer a un club como el Barça, para machacar al rival en cada acción de las que quedan luego del partido. Pierdas o ganes el partido, No estoy hablando de machacarles que vas a ganar de 30, sino que una vez que tú coges 15 puntos perdiendo tres partidos seguidos, como llevábamos, tu identidad tiene que marcarte la energía suficiente para que ellos no recuperen en tres minutos, o si lo hacen, que vayan todos con problemas luego a su casa. Es decir, nosotros permitimos con facilidad que eso volviera a pasar, ¿no? Y hoy es el día que los 34 primeros minutos, repito, en el que yo asumo la responsabilidad total, pensando que nosotros estaríamos cansados físicamente, pongo, aunque tengan un base ellos, tirador o no tirador, que me da absolutamente igual, a defender al equipo en media pista. Y eso nosotros no lo podemos hacer porque el equipo en el que estamos en este momento necesita presionar. Y es lo que tenemos que hacer, presionar, arriesgar y que el rival nos meta la canasta porque está jugando contra nosotros lo que nosotros le estamos haciendo, no por lo que mejor dominan ellos. Y eso es una cosa que no ha pasado en las primeras jornadas ni en los cuatro partidos anteriores que hemos perdido y ha pasado hoy en los primeros 34 minutos. Lo que pasa es grave, porque hay que solucionarlo de una manera inmediata, ¿no?
I l'entrenador blaugrana té molt clar que l'equip el que ha de recuperar de forma urgent és la intensitat i l'agressivitat en defensa.
Que tienen que meter o que tienen que hacer una situación táctica o técnica bien y no están pensando en lo único que ellos pueden controlar, que es su agresividad, su intensidad, su dureza, y esto es lo que hay que intentar enseñarles, porque a partir de eso vienen las demás cosas. Si ponemos por delante lo primero, entonces dependemos de si sale bien o no. Lo otro no da lugar a salir bien o no, o está o no está. Y eso es lo que tenemos que ver. Por eso digo que estos últimos seis minutos enseñan a mucha gente, el primero a mí, a respetar a cada jugador del equipo, encabezado en este caso, por ejemplo, por Presey, que ha dado una lección de lo que es la identidad que estamos buscando, metas o no metas, eso a mí me da absolutamente igual, pero él tiene un carácter que identifica un poco lo que buscamos en un base de estas características. Lo que pasa es que si cuando él está en pista estamos esperando al rival en medio campo, pues no puede, digamos, representar un poco la identidad que él busca. Por eso cuando sí le dejamos, pues sí que puede hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que por eso en estos detalles creo que hemos de ponerlos todos en mejora inmediata para dar a cada uno de los jugadores que hemos fichado lo que necesita en cada momento. Y es el ejemplo más claro el que te acabo de poner.
I cito Alonso, que no es casa amb ningú, té clar, molt clar, que el jugador que no aporti aquest plus defensiu no tindrà minuts en el seu equip.
El que no tiene capacidad mental débil soy yo. Eso te lo puedo asegurar. Y por eso digo que no va a pasar más en cuanto a la exigencia que vamos a dar a esas bolas importantes que para mí lo son. No solo de tirarte al suelo, ¿eh? No, sino si vas ganando de 10, para que el rival te remonte, dos o tres jugadores tienen, no te estoy hablando de ir al hospital, pero tienen que pasar problemas para anotar. No que anoten con facilidad por ir ganando de 10. Que las cosas no solo son remontar, sino que cuando lo has hecho, has de ser todavía mucho más duro. Y esa es la sensación general que yo quiero mostrar al equipo. Habrá jugadores que pueden hacerlo y otros no. Y los que no pueden hacerlo, no jugarán.
Doncs clar, I contundent el missatge de Cito Alonso, que abans l'escoltàvem, posa com a exemple el que aporta Phil Presey. Amb més o menys encert en atac, Cito Alonso es queda amb la intensitat que aporta el base americà a l'hora de defensar, qui, per cert, ara ho escoltareu, confon amb Tyrese Rice.
No he fichado un jugador para que meta triples. Rice no es ese jugador. He fichado un jugador que meta cuando tiene que meter, pero que transmita... perdón, ¿qué he dicho? Rice, porque estaba comparándole con él ahora. No, yo he fichado un jugador que defiende con mucha agresividad, que impulsa al equipo, que es líder en lo suyo y que su juego no depende de meter o fallar. Si mete, mejor aún. Pero no es su primera cualidad. Su cualidad fundamental es la de ponerse el equipo a la espalda, defender, ser agresivo y contra Panathinaikos. La ventaja empezó por él. Y he nombrado a Rice porque me viene a la cabeza que es lo opuesto a lo que quiero. Lo opuesto. Quiero el jugador que necesito. El de intensidad, el de cuando salen las cosas mal, no estoy esperando que meta un triple, sino estoy esperando que ponga lo que tiene que poner en la pista para que todo el colectivo sepa la identidad que queremos.
Doncs el lapsus mental que va tenir ahir Cito Alonso a la sala de premsa del Palau en el moment que anomena a Tyrese Rice, jugador que encara té contracte, com bé sabeu, contracte en vigor amb el Barça, jugador que segueix entrenant amb el filial, amb l'equip de l'Eport, i jugador que tenia, té i seguirà tenint les portes absolutament tancades del primer equip. I tot això esperem que el Barça l'estat pugui trobar al nord. Sembla que, vaja, com si els elogis de premsa i aficionats en aquest inici de temporada els hagi despistat. Elogis que s'han acabat convertint en crítiques, en dubtes i preocupacions. Si tot l'onso sap que els elogis, a vegades, poden arribar a debilitar.
El elogio debilita si equivocas porque viene el elogio. No quiero que nadie de la afición haya elogiado al equipo porque ha jugado bien, que lo ha hecho, sino porque todos los balones sueltos, todas las situaciones de guerra, todas las situaciones de no descansar, todas las situaciones de trabajo grupal eran lo que más destacaba del equipo. Y eso ahora es lo que ha fallado en los primeros 34 minutos de hoy, y por eso un equipo que tiene el nivel de jugadores que han estado en un club como este, o el nivel de jugadores que pueden meter con facilidad cuando la presión es para otro rival, pues se ha hecho que jugaran con facilidad. Y eso es un error que no podemos volver a permitir.
Doncs està clar que Sito Alonso té un problema, que aquesta plantilla té un problema i que el Barça-Lassà té un problema. Ni amb les 5 victòries consecutives eren tan bons, ni ara són tan dolents, però està clar que el moment que viu l'equip l'ha de fer reaccionar d'una forma imminent. Ha d'aixecar el cap com sigui, perquè divendres arriba l'Olympiacos i l'equip necessitarà la millor versió de tots els seus homes. Necessitarà tornar a mostrar la intensitat defensiva dels primers 5 partits i que s'ha perdut en els últims 5. Pierre Oriola ho té molt clar.
No defensem. Aquest és el problema. Que no defensem res. No pot ser que un equip com Múrcia, amb tots els meus respectes cap a ells, però ens analtin 97 punts, així no podem guanyar ningú. És culpa de tots, és culpa dels 12 jugadors, no estem intensos, en molts moments ho estem, sí que és veritat que molts cops comencem molt bé la defensa, però arribem als últims minuts o als últims segons de la possessió fosos i no arribem a l'últim esforç, i ells anoten o canastes fàcils o canastons a l'últim segon. Hi ha moments que no defensem bé el pick and roll, deixem tirs oberts, no estem d'usos a darrere.
I a tot això, des de l'UCAM Múrcia, després de 18 derrotes consecutives al Palau, a la 19a sumaven la primera victòria. Això deia el seu tècnic, Ivon Navarro, després d'una victòria històrica com la d'ahir.
Afortunadamente nos hemos llevado una victoria que, bueno, estábamos muy cerca de ganar un partido contra un rival de esta entidad, y al final, bueno, hoy lo hemos podido hacer y nos vamos contentos. La mentalidad con la que hemos jugado y la concentración con la que hemos jugado me parece que han sido claves para poder ganar un campo aquí. Creo que el mérito es de los jugadores. Al final, los jugadores son los que hacen un planteamiento o hacen una jugada o hacen un ejercicio bueno o malo, con su intensidad, con su talento, con su determinación, y los jugadores lo han hecho. Así que creo que el mérito es de ellos más que del cuerpo técnico.
I l'extècnic del Manresa, que per cert ahir sortia del Palau per primera vegada en la seva trajectòria esportiva com a entrenador amb una victòria, reconeixia que el cansament físic va poder passar factura als homes de Sito Alonso.
También es un equipo que en el último cuarto ha habido jugadores que han llegado cansados. Es lógico, han jugado 4 partidos en una semana y aunque es un equipo que está diseñado para esto y bien hecho, al final el cansancio pesa. Nuestro mérito es el haber llegado a los últimos minutos en partido, ¿no? Y poder sacar provecho de eso, porque si llegas a los últimos minutos sin partido, aunque estén cansados, bueno, empiezan a rotar, la gente está con confianza y no tienes opción.
I per cert, que dos exblaugranes, un de curt recorregut, Víctor Faverani, i un altre de llarg recorregut, Brad Oleson, van tornar a trepitjar ahir al Palau Blaugrana, però en aquest cas com a rivals. Oleson, abans del partit, es va endur l'homenatge del seu exclub, l'ovació de l'afició i un record que li va fer entrega al capità Juan Carlos Navarro. Després del partit, amb la victòria a la butxaca, el jugador de l'ASCA parlava de l'estima que li té el club.
How many people and a lot of people care about the team and about the club and me too, because this club has gave me a lot of things in life that I never thought I would have, and an opportunity to live in a great city.
Doncs després de 5 derrotes consecutives, el Barça-Lassà cal que es prepari per rebre divendres el tot poderós Olympiacos en el partit corresponent a la 5a jornada de la Eurolliga. Els grecs, juntament amb el Madrid, són els únics que encara no coneixen la derrota a Europa. Després buscarem a veure què ens diu el gran Albert Tilla sobre aquesta dinàmica negativa dels blaugranes. Abans, però, seguim amb la 6a jornada de la Lliga Endesa. Una 6a jornada que ens ha deixat altres sorpreses més enllà de la victòria del Múrcia al Palau. Destacar també la victòria del Saragossa al Buesa Arena per 73-78 en el debut de Pedro Martínez a la banqueta del Baskonia.
Me niego a pensar que todo sea mental, ¿no? Obviamente, pues está claro que cuando vas por detrás en el marcador jugando en casa, pues es más difícil jugar, ¿no? Cuando te cogen una ventaja, o sea, te recortan una ventaja rápido, pues eso evidentemente que te afecta. Pero estoy más preocupado porque no seamos capaces de darle la vuelta a la situación, un poco pues como como estamos, ¿no? Con lo que tenemos, ¿no? O sea, no podemos estar siempre pensando que, pues que todo es psicológico, ¿no?
La d'ahir és la primera victòria del conjunt aragonès al Buesa Arena. De la sisena jornada CB també destacant la derrota primera del Fuenlabrada davant de l'Obradoiro i la victòria, per fi, primera victòria del Divina Joventut després de superar 81-76 al Betis. Diego Campo.
A veces las cosas no llegan tan rápido como uno quiere. Entonces, los jugadores mejoran, somos un club de cantera y entendemos eso, que para que los jugadores mejoran se necesita tiempo, se necesita entrenamiento, se necesita constancia, y creo que los días y las semanas pues van haciendo que mejores cosas, ¿no? Y hoy, pues, que ha sido una situación complicada por la lesión de Kulbeitis, por las faltas, bueno, jugando contra un equipo donde había dos jugadores de Euroliga el año pasado y uno de la NBA, pues bueno, creo que sobre todo durante el partido hemos crecido en solidez mental, que eso es difícil de entrenar, sino que lo tienes que vivir, y muy bien apoyados por el público, entonces tenemos que seguir esta línea.
I l'equip que sumava ahir la segona victòria és el Morabanc Andorra. L'equip del principal derrotava 58-48 a l'Ibrostar Tenerife. Escoltem a Joan Peñarroya, Jaime Fernández i Musa Dianyé.
Li dono molt valor a que ens hem agafat molt al partit, a que ens hem agafat molt al desig, a que ens hem agafat molt a les coses de feina. Això el nostre públic ho ha agraït. Estava amb aquesta sensació de com fallem això, però estava ficat perquè veia que l'equip lluitava, que l'equip volia, que l'equip mossegava, i això al final pues, ens dona la victòria.
Bueno, hemos anotado bastante poco, pero hemos conseguido ganar, o sea que hay que quedarse con esa lectura, seguir trabajando, no seguir con el foco en la defensa, y a partir de ahí pues seguro que vamos a ganar muchos más.
Esta victoria costaba mucho para llegar, pero con el trabajo se puede conseguir todo, y a mí siempre lo he dicho siempre, juntos se puede.
I el gran protagonista del partit d'ahir, Andorra, Jaime Fernández, del base madrileny, ex-estudiantes, acabava amb 19 punts, 3 rebots, 5 assistències per un 23 de valoració. Repassem ràpidament marcadors i classificació de la Lliga Endesa. Baskonia 73, Tecnicón de Saragossa 78, Barcelona 94, Aucamúrcia 97, Unicaja 89, Movistar Estudiantes 70, Burgos 95, Real Madrid 100, Guipúzcoa Bàsquet 87, Retabet Bilbao 91, Montequit Fuenlabrada 65, Montbus Obradoiro 73, Divina Joventut 81, Betis 76, València 89, Herbalife 83, i Morabanc Andorra 58 i Brostar Tenerife 48. Invicta, 6 victòries Real Madrid amb 5, València Fuenlabrada amb 4 victòries, Barcelona, Unicaja, Herbalife Gran Canària i Brostar Tenerife i Obradoiro amb 3 victòries, UCAM Múrcia, Bilbao, 2 victòries, Guipúzcoa, Baskonia, Morabanc Andorra, Tecnicón de Saragossa i Movistar Estudiantes, 1 victòria Divina Joventut i en descens 0 victòries Betis i Burgos. I a tot això, demà dimarts arrenca una nova jornada a la Eurocup, després d'un 0-3 d'inici i després de dues jornades fora a la pista del Turí i del Cedevita Zagreb. Demà el Morabanc Andorra busca estrenar-se a Europa davant del París Levallois. Joan Peñarroya.
No està traient bons resultats, però que té un planter important amb jugadors coneguts per tothom, on la importància en el joc ofensiu de Prepelic és molt gran. És el jugador que assumeix més llançaments, amb molt de perill amb el seu llançament exterior, però amb jugadors superconeguts doncs com Boris Diaw o Pietru, que doten a l'equip de molt talent, de molt saber estar.
Més coses. El bàsquet del dia d'avui hem de fer ara un cop d'ull a les competicions FEB del cada setmana.
Bàsquet al dia. Amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs aquest cada setmana l'Eport ens ha deixat les victòries d'Isel Manresa 91-76 contra el Barça B, la del Prat 75-60 contra el Corunya i la del Força Lleida 76-65 contra el Samic. Finalitzada la sisena jornada, trobem a Manresa i Prat líders de la competició amb 5 victòries i una derrota. Això sí, el Breogán amb un 5-0 té un partit menys. A l'Ale Plata, victòria de l'Hospitalet i derrota del Martorell. I a la Lliga Femenina, victòria del Cadiraseu, 66-74 a la pista del Zamarat, i victòria de l'Uni Girona, victòria ajustada per 80-70 contra el Guernica. Eric Suris.
Hem hagut de lluitar contra els nostres propis subconscients i ens va molt bé de cares a seguir creixent, no? Perquè al final totes les situacions te les has d'anar trobant i no estàs preparat per jugar partits d'un tipus si no els jugues mai, no? I en aquest sentit, doncs bé, hem tret la victòria en un partit per nosaltres nou en aquests ingredients que comentava i contents perquè hem tret una nova victòria contra un rival que segur que anirà creixent a mesura que senti la plantilla i que segur que a més ens posarà un partit també molt difícil el dijous en competició europea.
I el tercer equip català de la categoria, el femení Sant Adrià, perdia 4-8, 9-1 davant del Perfumeries Avenida en un municipal Marina Besòs ple a rebentar. Director esportiu del Sant Adrià, Dani Poza, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
L'avenida és molt avenida, no?
Sí, la veritat és que, bueno, podria ser un partit previsible, un resultat previsible, però sí que és veritat que va ser una miqueta exagerat el bon nivell d'elles i el mal inici nostre. No sé si a nivell de, bueno, de com estava la pista, del rival, doncs ens va costar una mica enfocar-ho. Potser la derrota hauria sigut igual, però potser l'inici, sobretot si és el descans, va ser bastant exagerada la diferència.
Home, després de perdre l'avenida contra l'Uni Ferrol, ahir van sortir, m'he dit amb tonteries, 9-29 al final del primer quart.
Sí, jo m'imagino que potser és allò que diuen que vam pagar els quarts trencats, no?
Sí.
Elles van sortir molt posades, tot i que venien amb alguna baixa, però que la baixa de l'avenida pràcticament no es nota, van sortir amb pressió tota la pista, bueno, van aconseguir que se'ns fes petita la pista, és a dir, que ens costés arribar a mig camp, que ens costés arribar a l'avenida 3, bueno, una situació que aquest any nosaltres encara no havíem viscut, al contrari, nosaltres havíem inclús fet mal a algun equip amb aquestes mateixes armes.
Uh-huh. Us queda guanyar a casa, eh? A veure si ho feu aviat.
Sí, la veritat és que, bueno, per sort, tenim una segona jornada consecutiva a casa, que sí. És contra el Zamora, i realment tornem una mica a la nostra lliga. Els dos propers locals equips que venen al Mallina són el Zamora i el Benvibre, pel mig tenim un desplaçament a Saragossa, però clar, ens ve un mes que hauria de refrendar una mica el gran inici que hem fet i ens podria posar pues, en una situació inclús semicòmoda o apropar-nos una mica a la part de baix i una mica el que podíem estar des del principi de la temporada.
Sí, perquè malgrat la derrota d'ahir contundent, el 48-91, l'inici de temporada del debut a la Lliga Femenina amb 3 victòries, és increïble, no?
Sí, nosaltres estem encantats. Allò que tots ho hauríem signat. Sí que dona la casualitat aquesta que les estem sumant fora. Mm. És veritat que ens han guanyat 3 rivals. Guipúzcoa, que va líder, empatat amb l'avenida. Càceres, que amb un quart les seves americanes doncs, ens van fer molt mal i ha tingut avenida. A partir d'ara sí que comencen a venir equips, vale, que potser el nivell és un pelín més baix de la que ens havíem trobat, que això tampoc t'assegura que nosaltres puguem guanyar. Mm-hmm. Imagino que el fet de jugar amb instal·lació nova, molt de públic, que és una cosa que dintre del base femení ja saps que costa d'aconseguir, doncs potser encara a nivell aquí no estan allò com haurien d'estar per afrontar aquests partits, però jo penso que s'aniran acostumant a jugar a casa i a jugar amb aquest ambient. Mm.
Acabo, pregunto per aquest ambient, precisament, què et va semblar el que es va respirar ahir al Marina Besòs?
Bueno, doncs és una cosa indescriptible. Clar, nosaltres mai ho havíem viscut, una cosa tan gran dintre de Sant Adrià Besòs. Jo penso que dintre del bàsquet femení hi ha pocs partits que puguin reunir aquests condicionants. Ens hem anat per sobre de les 1.000 persones, es van acabar les entrades una hora abans de començar el partit. Bueno, jo crec que és una festa que demostra que la gent de la província de Barcelona tenia ganes de bàsquet d'elit, perquè el que va omplir ahir al Marina no és la gent de Sant Adrià, que és un poble molt petit, és la gent de Barcelona, que feia molt que no veia aquests equips sense haver de fer quilòmetres.
Doncs Dani Poza, director esportiu del femení Sant Adrià, moltes gràcies per passar-te pel bàsquet al dia i a veure si aviat arriba la quarta victòria de la temporada. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
I pel que fa a la Lliga Femenina 2, victòria del Lima Horta Barcelona i del Barça CBS i derrotes del segle XXI i del Joventut Les Corts. Ens queda pendent escoltar l'opinió d'Albert Illa.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Exjugador CB, entrenador i comentarista. Un luxe tenir-lo aquí al bàsquet al dia tots els dilluns. Albert Illa, bona nit.
Hola, bona nit.
Escolta, què li passa al Barcelassa?
Doncs no ho sé. La setmana passada no vaig intervenir en el programa, però fa dues setmanes semblava que tot pintés bastant bé. Tant el rendiment de l'equip, com l'actitud, com la sintonia amb el públic del Palau. Cosa que de moment sembla que encara es manté. No hi ha nervis, com l'any passat, que van explotar bastant aviat. Però el que és evident és que el Barça ha patit en 10 dies 5 derrotes, i algunes derrotes comprensibles, altres no tant. Aleshores, el perill que hi ha és que l'ansietat comença a florar. Ahir, de fet, en el partit va haver-hi bastanta ansietat i al final va haver-hi molta èpica, però no es va treure el partit.
Uh-huh. Si Tolonso parla del que falta, que és intensitat defensiva, que és agressivitat defensiva, el que sí es tenia en els primers minuts, en els primers partits, el que tothom recorda el que va passar contra el Panathinaikos, a casa sobretot, no? Obradoiro, etcètera, etcètera, però de sobte això ha desaparegut. I el que es fa difícil d'entendre és com ha succeït això, no?
Bé, jo personalment gairebé mai crec que els problemes siguin d'intensitat defensiva en els equips. Penso que és un cúmul de circumstàncies, uh-huh, que quan no trobes explicació pot ser recurrent, no?, aquest argument. No, és que necessitem més intensitat. Bueno, sí, però necessites moltes més coses, no? Perquè a vegades la intensitat és producte de que el jugador està còmode notant, automàticament... I és un contrasentit, perquè llavors tothom diu, clar, però és que el que sí que sempre se l'ha fet és defensar, i això no t'ho pot treure ningú, i tothom ho don per bo, però jo penso que és una frase feta. No, penso que és una cadena. Sí, evidentment has de ser intens en defensa, has de tenir les idees clares en defensa, has de lluitar, has de tenir bona mentalitat, juguis molt o poc, has d'estar còmode a matar, has de notar... I és una cadena, no?
Sí, sí.
Però ahir, per exemple, el que sí que va haver-hi va ser molt èpic al final, però jo crec que com que anaven un minut i mig, un minut vint, amb la diferència que hi havia marcador no calia tampoc estar fent faltes constants permetent tirs lliures del Murcia. Això crec que és més fruit de l'ansietat que no de manca de ganes. Uh-huh. I no és una crítica, però penso que van sobrar ganes al final, potser, per guanyar. Sí. Quasi ho treuen, però quan el Lucas Murcia va perdre dues pilotes seguides, pràcticament no sota la cistella. Perquè si no, hauria sigut molt complicat fer faltes durant dos minuts a remuntar el partit, no només amb intensitat. No sé si m'ha explicat.
Sí, 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 sí. Però clar, el que cal és sortir d'aquesta crisi, d'aquesta situació, perquè l'afició se les prometia molt felices al principi de temporada, ara patapam, amb 5 derrotes consecutives, i compte que divendres t'arriba l'Olympiacos, invicta a l'Euroliga.
Mal client, no? Però també és un bon client a nivell de que si realment necessito té raó i la manca és d'intensitat o de mentalitat, contra l'Olympiacos és impossible sortir sense mentalitat i intensitat. I amb el toc de tensió que m'imagino que el Cito vol fer amb aquest argumentari, els jugadors sortiran enxufadíssims i faran un molt bon partit en aquest sentit. No crec que manqui aquí tot precisament divendres. I jo crec que tampoc es pot parar la crisi. O sigui, en 10 dies ho han encadenat, no n'han tret cap, però tampoc cal posar-se més nerviós del compte. Mm-hmm.
Doncs ara sí, divendres surten d'aquest túnel fosc amb les 5 derrotes consecutives. Albert, la penya, primera victòria, per fi?
Molt important. Molt important amb un rival, per desgràcia, molt directe. Estem parlant dels tres últims equips, ara en queden dos sense victòries, la penya amb una victòria i un partit menys. I bé, tot això és aire pels jugadors, és calma per afrontar el partit que queda pendent, per anar jugant i veure que s'ha superat una mena de mur, no?, que tenia davant, que s'assolia la primera victòria.
Doncs que arribi aviat la segona victòria, a veure quan ho aconseguirà el Divina Joventut. Ho deixem aquí, que em quedo sense temps. Albert, una abraçada i fins dilluns vinent.
Molt bé, bona nit.
I abans d'acabar, deixa Todorovic al Bilbao, MVP de la sisena jornada de la Lliga Endesa, amb 28 de valoració. Luka Doncic, MVP del mes d'octubre a l'Eurolliga, el més jove en aconseguir-ho. A València acollirà la fase prèvia de la minicopa Endesa els dies 8 i 9 de desembre. I a la NBA aquesta matinada, derrotes de Warriors, Cavaliers i Spurs, 9-7-9-4 contra els Pacers, amb 17 punts de Pau Gasol. Però el nom propi és el de Giannis Antetokounmpo, jugador dels Bucks, amb 175 punts, 53 rebots i 28 assistències. Acaba de signar els millors números en la història de la NBA en els primers 5 partits. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció, i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà dimarts per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.